o gairebé.
Encetem, doncs, nova secció de Crònica Negra en aquest programa, en aquest Crims o Gairebé. Com sempre, ens acompanya la doctora Rosa Vinyes, doctora en Psicologia i Criminologia. Doctora Vinyes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I abans de començar el cas, com sempre, Núria, posa'ns en antecedents.
Anem a caçar tórtores. Aquestes són les últimes paraules que van dir els germans Izquierdo abans de cometre la massacre de Puerto Urraco, que va acabar amb la mort de les filles dels seus enemics, els Cabanillas i 7 persones més que es trobaven al voltant. Avui comentarem la darrera història d'aquests crims de Puerto Urraco.
Gràcies, Núria. Fins ara. Per conèixer el cas, doctora Vinyes, com sempre, sí que li demano els antecedents del cas, és a dir, qui són els seus protagonistes, que són aquests germans Izquierdo.
Sí, aquests són els germans Izquierdo i aquesta és una de les massacres més conegudes de tota la història d'Espanya i que realment ve d'una història de disputa familiar molt antiga del poble de Puerto Urraco. Per contextualitzar, el poble de Puerto Urraco està al costat de Badajoz i és d'uns 100 habitants. 130 habitants, una cosa d'aquestes.
Un poble d'aquells que es coneix tothom, eh?
Més no només que es coneix tothom, és que aquestes famílies que estaven engrescades, que eren els Izquierdo i els Cabanillas, eren una mica com els Capuleto i els Montesco, però és que tot el poble, al final, era descendent d'una família de les altres o de les dues.
Mare de Déu, prenien partit, eh?
Sí, prenien partit.
Déu-n'hi-do.
I aquestes famílies, hi han dos branques, que van ser les que van estar actives en aquest conflicte. Dels Izquierdo eren la branca dels Patas Pelas i dels Cabanillas eren els descendents, es deien els Amadeus, que eren els descendents dels Amadeus.
Per tant, doctora, entenc que per entendre aquest crim passa el 26 d'agost de l'any 90.
De l'any 90, exacte.
Per tant, per entendre el crim sí que hem de retrocedir...
Com pràcticament 100 anys.
Pràcticament 100 anys.
Pràcticament 100 anys.
Déu-n'hi-do.
Pràcticament 100 anys. Una de les coses, clar, quan tothom coneix d'alguna forma aquesta massacre de Puerto Urraco i especialment després de que el Carles Saura fes la pel·lícula, em sembla que es diu El setè dia, crec, que va fer una pel·lícula d'aquest cas. Llavors, el conflicte, clar, no és només això, sinó que va haver d'aquí 100 anys. Els Izquierdo eren la família que estava originàriament aquesta localitat i després els Cabanillas van arribar suposadament des de Cuba, però que ja d'alguna forma van arribar com dues famílies grans que van competir pels recursos d'aquella zona que era molt pobra. Perquè et facis una idea, aquest poble no va tenir aigua corrent fins al 80.
Déu-n'hi-do.
Sí, i electricitat fins al 70.
Aquells pobles de l'Espanya profunda, eh?
Exacte. Ja ens fem la idea de quin tipus de poble. Amb una subsistència molt dura. I llavors tot va començar amb baralles petites entre les famílies. El fill d'un que es baralla amb els fills d'altres. I així van passant les dècades. Hi ha una hostilitat, hi ha una enemistat d'entre veïns, però és el que passa. I llavors el que vam anar és als anys... em sembla que van ser els 60, si no m'equivoco. Als 60-70, on va haver unes disputes per les terres, hi havia un llindar que no estava massa ben marcat, el ramà d'una de les famílies, dels Cabanillas, crec, que no es van assentar bé de quin era el llindar, van passar per l'altre costat i llavors es va produir una disputa molt forta entre les famílies. Llavors, també això va anar unit amb que l'Amadeo Cabanillas va rebutjar a una de les germanes de la família Izquierdo.
Mare de Déu.
I llavors, el germà gran dels assassins de l'assassinat de l'any 90 va matar aquest Amadeo Cabanillas.
Per tant, ja comença amb un crim ja, anterior.
Sí, i entre generacions anteriors. O sigui, comença... No, però és que no es concrivi, és que són diversos. Sí, és que són diversos, és que són 100 anys d'història, però perquè et facis una idea d'aquestes branques dels Patas Pelas i els altres i la família dels Cabanillas i els Amadeos, ve directament amb els avis. Després dels avis passa... dels Amadeus tenen l'Amadeo fill i el Antonio Cabanillas i després d'aquests dels Patas Pelas hi ha el Jerónimo, que és el gran, després estan l'Antonio i l'Emilio i després tres germanes més, de les quals dos també suposadament participen. Pues llavors, entre l'Amadeo fill i el Jerónim, ja el Jerónim va matar l'Amadeo fill.
Val.
Aquest ja va passar, ja és un antecedent. Perquè suposadament l'Amadeo havia rebutjat a la Luciana, que era una d'aquestes germanes que després suposadament també va estar implicada.
Val. I sí, això va ser Romeu 70. I Julieta, tot plegat, eh?
Tot plegat.
Això passa als 70, però és que als 80 segueix la cosa.
Als 80 segueix la cosa, perquè als 80 hi ha com un incendi a la família dels Izquierdo, i llavors el que passa és que mor la mare, i mor la mare cridant, de batint de dolor. Llavors els Izquierdo estan convençuts que han sigut els Cabanillas per la mort de l'Amadeo. Estan convençuts.
Tragèdia rere tragèdia, això. Eh?
Rere tragèdia. I, clar, la policia ho va investigar i no va trobar res. Però arrel d'això, el Jerónimo, que havia sortit de presó, ataca l'Antonio Cabanillas. O sigui, va matar l'Amadeo, ara ataca l'Antonio. L'Antonio va sobreviure. Però el va atacar a ganivetades també perquè culpaven els Cabanillas de la mort de sa mare de l'incendi. Llavors, el Jerónimo el van tancar en un psiquiàtric. Llavors, encarregats de la venjança familiar, van estar l'Antonio, l'Emilio, la Luciana i l'Àngela, que eren dos de les germanes.
Que tots aquests són els Izquierdo, eh?
Aquests són tots els Izquierdo. Llavors, durant 6 anys, des del 84 que va haver l'incendi fins al 90... Van haver 6 anys on ells van marxar, després d'atacar l'Antonio, de Puerto Rico, es van anar al poble del costat, que era Monterrubio, de la Serena, i allà van estar planejant com es podien venjar. Van estar cada cop més aïllats.
Durant 6 anys plantegen aquesta venjança.
Es van fent a la idea, allò va bullint, fins que decideixen atacar el que era el poble del Puerto Rico, directament a la família dels Cabanillas. I agafen la munició, però escullen molt bé quin dia atacaran, amb quina estació, perquè un dels assassins va comentar que, clar, que és que pateix molt amb la fred i que, clar, tampoc pot disparar tan bé si les mans les té fredes. Llavors van escollir que fos a l'agost.
Mare de Déu.
Sí.
Tot aquest és el plantejament i el planejament del cas. Anem a aquest cas. Anem al dia 26 d'agost de l'any 90. Què passa aquell 26 d'agost del 90, doctora?
Pues el 26 d'agost, a la nit, això es produeix a la nit, l'Emilio i l'Antonio Izquierdo van marxar de casa seva. Suposadament, les últimes paraules que els hi van dir a les seves germanes va ser anem a caçar tortures. Però realment, clar, per la nit, no sé quan creïble.
Difícil de veure les tortures.
Difícil de veure les tortures per la nit. I van marxar a Puerto Rico amb rifles amb els quals havien fet la munició ells mateixos. Hi havia molta munició.
Déu-n'hi-do.
Amb les fotos que es va veure després de casa seva o de l'escena del crim, hi havia molta munició. Van agafar les escopetes, van anar amb un carreró que era el principal de Puerto Rico, però era per la nit, era un carreró estret. I llavors primer van disparar sobre les filles de l'Antonio Cabanillas, que tenien 13 i 14 anys. Les van matar i després van obrir foc amb tots els veïns que hi havia allà. Clar, eren les 10 de la nit, i, clar, no només les nenes estaven allà una nit d'agost, que és molt típica als pobles, però també estava, doncs, hi havia 7 persones més dels veïns estan allà tranquil·lament, doncs, prenent la fresca. I després un parell de persones més que van sortir a veure què passava i els hi van fer disparar, també. I ho van fer d'una manera, els que van sobreviure, d'una manera com molt, molt, molt freda. No, deien que, bueno, era una precisió molt mil·limètrica. Aquesta gent sabia caçar. Tenia una precisió molt mil·limètrica disparant. I van anar allà disparant amb les escopetes sense fallar massa, amb molta precisió i amb molta fredor. Llavors van obrir foc sobre 15 persones. No van morir entre aquella data i el 10 de setembre, perquè hi havia alguns que els van tractar però no van poder sobreviure. I altres que van sobreviure, però, per exemple, van quedar en cadira de rodes.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Aquella matança acaba aquella nit del 26 d'agost de l'any 90 i, per tant, després, tot just després, què és el que passa? Suposo que s'inicia tota la investigació.
Bueno, no és que tota la investigació, és que els germans Izquierdo el que fan és deixar l'escena del crim i van cap a la muntanya a descansar, perquè els van trobar dormint, pràcticament, o els van aixecar trets, però a la Guàrdia Civil, però els van trobar allà descansant. i els van ja arrestar, però després, durant l'examinació forense, el que es va descobrir és que ells tenien pensats descansar allà, esperar-se a l'enterrament d'aquestes víctimes, i un cop va estar tot el poble amb el cementiri plorant a les víctimes, anar allà i matar encara més gent. Es volien venjar. Era una venjança, era un motiu d'odi, de venjança, molt, molt, molt arrelat a la ment d'aquestes persones, i anaven per totes.
Entenc que tant l'Antonio com l'Emilio Izquierdo són condemnats per part de la justícia.
Sí, són condemnats. Es va plantejar si hi havia un tema de malaltia mental que pogués d'alguna manera exonerar o reduir la seva culpabilitat, però el forense, que era el Fernández Varas, que jo crec que ha sigut el president de l'Extremadura, va ser el forense i va dir que no.
Tot i que sí que és veritat, i cal apuntar, que la família tenia un cert índex de malaltia mental elevada.
Sí, sí, perquè les germanes d'ells van fugir, van pensar que van ser elles les que van instigar l'assassinat. Uh-huh. De fet, hi ha articles periodístics que d'alguna forma entrevisten els veïns a Monterrubio de la Serena d'aquestes dones, i sí que en parlen d'uns comportaments molt estranys. Uh-huh. D'anar pel carrer i potser posar-se de genolls, estar sempre cridant, sempre plorant, com molt religiosos, com una mentalitat com molt persecutòria, pensant que la gent els hi volia fent mal, i pensaven d'alguna forma, perquè les germanes tenien aquesta presentació, que podien ser les instigadores i que potser patien una malaltia mental. No ho van poder demostrar si van estar involucrades o no. Llavors el que van fer, les van tancar en un psiquiàtric.
Rosa, ara arriben aquelles preguntes que jo no acabo d'entendre mai i que sempre t'acabo preguntant. Per exemple, si hi ha una situació de caldo de cultiu, diguem-ho així, per entendre'ns tots,
Sí.
on aquell caldo de cultiu va patint una certa escalada, perquè no és la primera mort, l'any 90 sí és la més significativa pel nombre de persones, però no és la primera mort. Recordem que ens parlaves abans de l'any 60 i escaig.
Sí.
Parlàvem també de l'any 84. Si
que
no
va haver un altre atac amb ganivetada que va sobreviure, i tant.
Exacte. Per què no s'atura abans tot plegat?
Jo crec que, clar, no vaig estar allà. Jo no sé com eren els recursos que hi havia en aquestes localitats rurals. Però si era una localitat rural molt, 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 molt tancada, potser hi havia una mica la cultura de que la roba bruta es renta a casa. Sí. Llavors, si amb aquests entorns que són rurals, jo ho dic perquè jo he viscut en un entorn rural, amb un clima molt, molt, molt dur, hi havia bastant la mateixa cultura, que era que si hi ha problemes tens que ser autosuficient per resoldre'ls. I si hi ha problemes de baralles amb els veïns i de territori, és una mica aquesta mentalitat de supervivència, de la supervivència immediata, de no tenir temps per agafar algú de fora que no en té res i portar-lo, perquè tampoc saps el que farà de fora. Potser estàs portant un altre enemic.
Parlàvem de l'Espanya profunda i de poblets de l'Espanya profunda, en aquest cas Puerto Rico, que, com ens deies, està al costat de Badajoz. Però és un assassinat paradigmàtic? És a dir, qui parla de l'Espanya profunda podria parlar tranquil·lament dels Estats Units profunds, per exemple, i me'n vaig a l'altra punta del món.
Sí, sí, jo vaig viure.
Exacte. Sol passar, Rosa, que trobem pobles petits i aïllats on la gent acostuma a prendre's la justícia pel seu propi compte?
Home, jo no, per ser sincera, no tinc dades d'allò, estadístiques, però sí que són cultures, almenys per la meva experiència personal, sí que són cultures tancades, on no es veu massa bé que vingui algú de fora i et digui el que tens que fer, perquè tampoc entendrà massa quines són les situacions. I jo crec que si era un poble on les dues famílies eren les predominants i més de la meitat del poble també eren parents de les dues famílies, jo crec que encara pitjor, perquè tu imagina't el conflicte. Amb qui et poses, de part de ta mare o del teu pare, del teu cosí, del teu avi, com ho fas?
Clar, clar, clar.
Llavors, jo crec que era
com
molt difícil.
I entenc que a dia d'avui aquestes famílies segueixen existint,
Sí, probablement continuen existint, clar. Jo no sé si els pates pelats van tenir descendència per una altra germana que hi havia, no ho sé, i els Cabanelles tampoc sé si exactament, però clar, aquestes famílies continuen existint. Els Amadeus no ho sé, però les famílies sí, clar, per suposat.
Clar, ara em deia, Rosa, jo no sé, quan et preguntava aquest cas,
pot extrapolar-se a altres zones, o per què no s'havia aturat abans, i em deies, no sé ben bé els recursos que hi havia aleshores. Un cas com aquest, el 2023, podria passar?
Sí, jo crec que sí. Sí, perquè ho estem veient. Potser no és per als conflictes de la terra o de les ovelles o dels ramats de les ovelles, però sí que estem veient més i més gent que té un greuge, que aquest greuge d'alguna forma s'arrela a la ment d'aquestes persones, que aquest conflicte acaba sent tot el mal que aquestes persones poden pensar, acaba sent la realitat. Aquests, bueno, eren com uns guerrers, vivien pràcticament com uns soldats en la zona de conflicte bèl·lic per preparar-se, i com ho van fer, aquesta és la mentalitat, com si tinguessin que defensar-se com d'una guerra es tractés. Llavors, clar, això ho veiem cada dia amb gent que va a les seves feines amb armes de focs, que ens ha passat, i tenim exemples aquí a Catalunya, i ho podem veure als Estats Units, ho veiem molt, ho veiem potser més amb l'extrema dreta als Estats Units.
Per tant, pel que fa a la criminologia, Rosa, què ens ensenya un cas com aquest?
Un cas com aquest ens ensenya que, d'alguna forma, una, a les zones que no tenen recursos, d'alguna forma hi hauria d'haver més recursos perquè no es trobessin en aquestes situacions, i que, d'alguna forma, si es detecta això, instaurar que els propis veïns o qui sigui que s'està assabentant del conflicte puguin dir alguna cosa. És allò que deien a Nova York, que hi havia després dels atemptats de l'11 de setembre, és "If you see something, say something". I aquesta és una de les coses que, per exemple, on els jocs de l'Espanya, de l'Amèrica profunda, on jo vaig viure, es va intentar millorar tots aquests sistemes de denúncia, fins i tot en casos que potser no eren greus o no arribaven a ser casos problemàtics, però la gent no li acabava d'agradar el que estava veient i preferia que algú que fos neutre mirés a veure si hi havia alguna cosa. Si no hi havia res, doncs no passava absolutament res. Allò continuava normal, sense molestar ningú. I si hi havia alguna cosa, doncs ja s'intentava intervenir de la forma que fos.
Mm-hmm. Sí que és veritat que als Estats Units sorgeix una figura ja fa molts anys, que crec que encara s'usa, això ho sabràs millor tu que jo, Rosa, que és la figura del xèrif.
Sí, és la figura del xèrif, però no només estic parlant d'intervencions policials. Estic parlant, per exemple, de serveis de salut mental. Val. Estic parlant de serveis socials. Estic parlant de les escoles. Estic parlant de tots aquests agents que ajuden en una comunitat. També si algú detecta per les redes socials. Per exemple, amb el primer cas que vam fer de l'una bomber mallorquí,
sí,
va ser ho van detectar aquest noi per les redes socials i ho van poder denunciar. Per això dic que si amb aquest cas de Puerto Rico ens trobem amb un poble així, jo esperaria, si hi ha mecanismes que fessin la denúncia sense conseqüències, i fins i tot si pogués fer denúncies anònimes, on d'alguna forma s'expliqués que hi ha aquesta problemàtica i uns experts, sense necessitat que hi hagués cap conseqüència, d'alguna forma miressin si és que hi ha alguna cosa o allò no porta cap banda.
Si més no, aquí sí que tenim la figura pel que fa a aquest tipus de serveis. També, no sé si podria haver ajudat en un cas així, però tenim la figura, ara no em sortirà el nom, però hi ha els jutges aquells, jutge de pau.
Jutge de pau. Qualsevol persona que hagués estat allà per d'alguna forma fer d'interlocutor...
Per neutralitzar la situació.
Per neutralitzar la situació, probablement hagués ajudat.
Doctora Rosa Viñas, com sempre, gràcies per acompanyar-nos en un programa com aquest i exposar-nos un cas, sincerament, com deies, de pel·lícula, Carlos Saura en va fer aquella, la sèptima puerta, explicant una mica com va anar tot aquest cas. Rosa Viñas, gràcies, que vagi molt bé, fins la propera setmana.
Moltes gràcies, adeu.